Un minut i mig que passa de 2:15 de la tarda i com cada dilluns la caravana recorre el temps i la història de les nostres terres i avui el destí és el 10 d'octubre de 1908. Per què, Nina?
Doncs perquè va ser aquest 10 d'octubre d'ara fa 114 anys que naixia Mercè Rodoreda, una de les escriptores amb més renom de la literatura catalana. Rodoreda va néixer al barri de Sant Gervasi de Barcelona i se la coneix sobretot com a novel·lista i contista, però va escriure també unes quantes obres dramàtiques i poesia lírica. La seva infantesa va ser solitària. D'una banda, és filla única i de l'altra, no es relaciona amb infants de la seva edat perquè només va a una escola entre els 7 i els 10 anys en dos centres diferents. Creix en un ambient de barri tranquil, envoltada de l'amor dels seus pares i, sobretot, del seu avi, que li sap inculcar la passió per la lectura i per les flors, aspectes que reflectirà després la seva obra literària.
I per saber més de l'autora i de la seva obra, comptem amb el doctor en filologia catalana, professor de la Universitat Pompeu Fabra i crític teatral, Enric Gallén. Bona tarda, senyor Gallén.
Bona tarda.
Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar, cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall. Nits de lluna plena, somnis d'empalar, vella com una princesa d'algun vell conte d'infants, et vaig ballar un vals de punta a la plaça del Diamant.
Dèiem que contem avui a l'estudi a la caravana amb Enric Gallén. Ell és crític teatral i doctor en filologia catalana per la professor de la UPF. Doncs bé, a l'altra banda del telèfon ens acompanya també Gerard Serra. Ell és professor de filologia catalana de secundària i de batxillerat. Bona tarda, professor Serra.
Bona tarda. Guerra. Perdona que...
Guerra, eh?
Sí, eh? Però és guerra.
És guerra, eh? Sí. Això, coses del guió i del directe. En fi, ho arreglem i ja està.
És perquè tot i el nom no dono mai.
Amb dos professors tenen un gran coneixement de la vida i l'obra de Mercè Rodoreda, com dèiem, i van escriure el llibre plegats Mercè Rodoreda Teatre, de la mà de la Fundació Mercè Rodoreda. Deixi'm que els hi pregunti, senyor Gallén, com va començar la relació de Mercè Rodoreda amb el teatre?
Va començar de molt petita, perquè ell explica que... als 5 anys ja havia participat en una representació en un ateneu del barri on vivia i, per altra banda, els seus pares havien estat alumnes de l'Escola Catalana d'Art Dramàtic que dirigia l'Adrià Gual. Com que vivia un ambient familiar fins a un cert punt caracteritzat per una actitud bohèmia, el teatre era present en la vida familiar i pel que fa a l'escriptura dramàtica, sabem que en els anys 30 va escriure alguns textos que per les circumstàncies de la guerra i de l'exili no s'han conservat i que després, quan és a l'exili i quan ha acabat sobretot la Segona Guerra Mundial, sembla que té interès en reprendre aquesta activitat teatral, encara que aparentment només sigui com una mena de complement del que és la seva gran obsessió, que és la de crear un univers literari centrat sobretot a la narrativa, en la novel·la sobretot.
Ens en feia abans la Nina Agustí una pinzellada, ara també ens ho recordava el senyor Gallén. Deixi'm preguntar-li també al senyor Guerra, quin paper hi van tenir els pares en la seva relació amb la literatura i el teatre? És a dir, com creuen que els orígens de l'autora la van marcar?
Sens dubte, com deia l'Enric, el meu company, doncs efectivament el nucli familiar on ella es creix i es crea com a persona, no?, d'adolescent i després d'adulta, configura el seu món literari, la seva afició literària, que portarà a terme sobretot en el món de la narrativa, però també en el món del teatre, amb aquesta afició que tenia a fer teatre i més tard, més endavant, escriure teatre també, i això acaba desembocant que tinguem un volum de teatre editat en què podem recopilar les seves obres completes.
Esclar, Rodoreda neix en una torre amb jardí del barri de Sant Gervasi, però es troba al llarg de la seva vida amb l'exili, amb una crisi d'estil. Rodoreda, senyor Guillem, no va tenir una vida fàcil.
No, no, no la va tenir, com no la van tenir tots aquells, diríem, escriptors, escriptores i, en definitiva, ciutadans que les circumstàncies de la guerra, del final de la guerra, sobretot, la van dur a l'exili. Abans de l'exili, ella és una dona que a l'edat de 20 anys, just el dia que fa 20 anys, es casa amb el seu oncle, uh-huh, amb qui té l'únic fill, que va ser el Jordi, i que ben aviat, a partir d'aquest moment, ella decideix dedicar-se a la literatura, i la manera més fàcil de fer-ho en aquell moment era a través del periodisme. I abans de l'esclat de la guerra escriu ja una sèrie de novel·les que després ella rebutjarà perquè troba que no tenen la qualitat literària que ella exigia, però està plenament immersa en el moviment literari, que no oblidem és un moviment literari, o és un àmbit literari en què les dones escriptores en aquell moment no n'hi havia moltes, i les que hi havia tampoc formaven part de tot el nucli dels escriptors. Durant la guerra sí que ella adquireix un cert protagonisme perquè col·labora a l'Institució de les Lletres Catalanes, uh-huh, fa amistat, una amistat que és molt important des del punt de vista personal i literari, amb el grup literari de Sabadell, amb el Joan Oliver, amb el Francesc Trabal, i fins que arriba el 26 de gener del 39, quan la ciutat de Barcelona és ocupada per l'exèrcit franquista i ella i altres escriptors han de prendre un exili que per alguns, quan dura la guerra, la Segona Guerra Mundial, i fins i tot quan acaba la Segona Guerra Mundial, té un destí, a la mesura que no volen o no poden tornar a l'estat espanyol, que és els països d'Iberoamèrica, i per a altres, com ella i la persona que s'ha convertit en el seu company durant l'exili, que és l'Armand Obiols, en Joan Prat, uh-huh, decideixen, en canvi, que no, que es queden a Europa, es queden a França en plena ocupació, a Bordeus. Ella explica en la seva correspondència amb l'Anna Murià, per exemple, que va estar més d'un any i mig que pràcticament sola, perquè el Joan Prat estava en feines de col·laboració amb el règim alemany, amb els nazis, i de fet fins que no acaba la guerra, fins al 46, que s'instal·len a París, i sobretot quan la seva parella aconsegueix una feina de traductor a la Societat de Nacions de Ginebra. Això li dona una estabilitat, i això fa que ella, que fins aquell moment només havia escrit contes perquè no es veia en cor d'escriure una obra, diguem-ne, més extensa, més ambiciosa, decideixi, i ho diu d'una forma molt categòrica, molt categòrica l'any 39, que s'esperin, perquè quan pugui entraré en el camp literari com un cavall sicilià.
Ens quedem en aquest àmbit literari, perquè ara el senyor Enric Gallén ens deia com havia marcat no només la Guerra Civil, sinó tot l'exili, a Mercè Rodoreda, col·laborant amb la Institució de les Lletres Catalanes, coneixent grans personatges de la història com Joan Oliver, en fi. Senyor Guerra, canvia també tot plegat, tot això que passa durant aquells anys, la manera d'escriure de Rodoreda?
La manera d'escriure de Rodoreda, en el sentit de, com deia l'Enric, bona part de l'obra que coneixem de la Rodoreda, no? Començant des de la plaça del Diamant, partir d'un títol molt famós, o El mirall trencat, o qualsevol altre, totes aquestes són novel·les escrites en postguerra. Clar. És com deia justament ara l'Enric, no? Que ella té aquest plantejament de dir: jo entraré, quan entri al tauler de joc, entraré com un cavall sicilià. I, per tant, efectivament, ella escriu diferent abans i després de la guerra, pot tenir interessos diferents. Una guerra és una experiència vital, social, econòmica, inclús, no? Veiem aquests dies també que marca profundament tota una societat i, per tant, també els seus ciutadans. Però ella, quan comença a escriure, no a escriure, sinó a donar-se públic allò que escriu, a fer-se públic allò que escriu, l'estil que coneixem d'ella és un estil ja de postguerra, no? I, per tant, la seva forma d'escriure, allò que associem a aquesta escriptura de la Rodoreda, sens dubte, és una escriptura de postguerra, no? És l'escriptura de tantes altres dones que també van escriure durant la postguerra, no? I també fora d'aquí, perquè jo penso en una escriptora de contes com pot ser l'Alice Munro, no?, que és del Canadà i que no té res a veure amb nosaltres, però que també fa, és una dona que escriu contes amb molta potència literària i que bona part dels seus contes també són del que en diríem de la postguerra, en aquest cas europea, si voleu, de després del 45, no? Per tant, bé, és un tema que sempre marca molt les guerres, i a l'hora d'escriure, sens dubte, també, en el cas de Rodoreda.
Ara ens deia Gerard Guerra, que també ens acompanya, professor de Filologia Catalana de Secundària i de Batxillerat, que algunes de les obres més interessants de Mercè Rodoreda són, sens dubte, doncs mira, El trencat, La plaça del diamant, Aquell carrer a les camèlies, per exemple. Això és la seva obra literària, però com era l'obra de dramatúrgia de Rodoreda, senyor Guillem?
És una obra que s'hi enllaça absolutament. És a dir, de tal manera que Mirall trencat, abans no decideix escriure una novel·la com Mirall trencat, em fa el que em podrien dir un esborrant literari en forma dramatúrgica. Hi ha peces, és a dir, no hi ha ni una, ni dues, ni tres Rodoredes quan parlem d'ella des del punt de vista de la narrativa, del teatre, de la poesia. És a dir, és una dona que expressa la seva concepció del món d'una forma uniforme en qualsevol d'aquests registres. En el cas del teatre, és clar, ella és una dona exiliada, és una dona que no torna a Catalunya fins que mor Franco. El coneixement que té de l'escena a Catalunya és pràcticament nul. I per tant vol dir que si escriu teatre és més aviat per una necessitat i fins i tot per una voluntat de mostrar que pot conrear diferents registres, i el resultat, per exemple, del teatre que hem editat el Gerard i jo, que són 11 peces, d'aquestes 11 peces, doncs n'hi ha unes quantes que no, que són esborranys, que hi ha un fragment, que només hi ha un acte. I tot i així, en canvi, hi ha peces com les que ja s'han representat, com la senyora Florentina i el seu amor a Homer, o com per exemple el parc de les Magnòlies, o l'hostal de les Camèlies, doncs que són textos que assenyala que té una gran ambició. Sobretot hi ha una cosa molt important en Rodoreda, que és la preocupació per la llengua, és a dir, la preocupació per fer una obra que tingui un estil propi, personal, i per tant, això com ho podem copsar? Perquè quan hem editat la seva obra teatral, o si haguéssim fet el mateix amb la narrativa o amb la poesia, en més d'una obra hi ha més de dues redaccions, o hi ha dues redaccions o dos tipus d'escriptura diferents que mostren com la primera redacció que ha fet una obra no li acaba de fer el pes en segons quines expressions i les corregeix.
De seguida li pregunto al senyor Guerra també per la faceta més de novel·la de Mercè Rodoreda, però ja que hi érem al teatre, va marcar Rodoreda i de quina manera el teatre català, això primera, i segona, va arribar a marcar també el teatre de l'Estat espanyol? És a dir, va tenir influència? Guerra, sí.
Sí. Jo crec que ell hauria dit tant de bo. Vist des de la perspectiva actual, no vist en perspectiva històrica, estic convençut, com deia l'Enric, no?, que si va escriure teatre és per una qüestió de solidesa, de solidesa com a escriptora, de dir soc capaç de tocar diversos registres, de tocar diversos pals. Jo considero que probablement també hi havia la voluntat de guanyar diners amb el teatre, perquè en definitiva, històricament, quan una persona escrivia teatre, ho feia pensant sobretot en representació teatral, més que no pas en literatura dramàtica. És a dir, que aquell espectacle que jo he escrit pugui ser representat i, per tant, això em suposi una repercussió econòmica a favor meu, no?, com a escriptor. Però, a part d'això, també hi ha la voluntat sempre de deixar petja, no? Quan un escriu, en definitiva, vol tenir molts lectors i vol tenir una repercussió, no? Més enllà, tots voldríem el Nobel, per entendre'ns, què sé jo. Llavors, ella escriu amb el convenciment que això pot tenir alguna repercussió, però a la pràctica, en el teatre de postguerra, el cas de Mercè Rodoreda queda una mica diluït per moltes circumstàncies, la primera de les quals no l'hem d'oblidar, és el tema de la prohibició de la llengua. Hem de pensar que mentre ella escriu teatre, el català és una llengua en principi, prohibida o perseguida. Sí que és cert que a partir d'un cert moment hi ha una certa obertura, poden representar-se espectacles en català, però també si combines el fenomen que ella no vivia aquí, com deia l'Enric, i per tant estava desconnectada de la realitat del país, el seu teatre acaba tenint una poca repercussió social, s'acaba representant menys del que ella hauria vingut, ella hauria volgut, i per tant, contestant-te, no té massa repercussió social a Catalunya, en la cultura catalana, però tampoc, i encara menys, en l'espanyola. No és així, no.
Voldria... Digui,
no, dic que la té en tot cas quan... És clar, hi ha una cosa que no hem d'oblidar. En part, aquest teatre, fins que no s'edita, és clar, no té divulgació. I fins que no s'ha editat tot el teatre, hi ha rodoradians que són o eren perfectament desconeguts d'aquesta activitat. Quan s'ha representat, i parlo concretament de la senyora Florentina, és clar, amb la senyora Florentina, la gent que ha pogut accedir primer al Teatre Romea en el muntatge que va fer a Mario Gas i després en el muntatge del Sergi Balbel en el Teatre Nacional, pot copsar la riquesa de la rodoreda que permet que dos directors amb distintes sensibilitats puguin oferir un producte que respon a un plantejament des del punt de vista de la direcció escènica completament diferent. És a dir, breument, el muntatge, per exemple, de Mario Gas era un muntatge de caràcter més intimista, més chekhovià, i el muntatge de Sergi Balbel va ser un muntatge, potser perquè es feia més en un marc com la Sala Gran del Teatre Nacional, més proper al que seria una comèdia d'Eduardo de Filippo, del dramaturg italià. Si el text no... de Rodoreda no hagués tingut una solidesa literària prou sòlida, des del punt de vista de la llengua, però sobretot de la història, de la trama i dels personatges, no s'hauria fet una... no s'hauria intentat fer un segon muntatge de la mateixa obra a la Sala Gran i tenir l'èxit, diguem-ne, que va tenir. La repercussió a Espanya, esclar, no el teatre de la Rodoreda, s'han fet muntatges sobre l'obra de la Rodoreda, sobre l'obra narrativa. Ara fa anys que no se n'han fet, però se'n van fer, perquè la narrativa sí que està traduïda, i això va impulsar que la professió teatral de Madrid en fes algun muntatge. Però els textos últims, els que ara estan editats, alguns dels quals són textos inèdits des del punt de vista escènic, de moment no ha tingut la repercussió que era d'esperar.
Com que els hi preguntava a tots dos què havia significat Rodoreda per la cultura catalana, i ara volia entrar en què significa ara Rodoreda per la cultura catalana, mirin, una altra persona amb qui ens ha agradat contactar és Maria Àngela Vilallonga. Ella és catedràtica, ja parlaré bé, emèrita de Filologia Llatina a la Universitat de Girona i exconsellera de Cultura durant el govern de Quim Torra, i qui actualment, a més, porta el compte de Twitter de Mercè Rodoreda amb més de 34.000 seguidors. Senyora Vilallonga, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com a exconsellera de Cultura, què significa Rodoreda per la cultura catalana?
Bé, és la gran escriptora del segle XX. Escriptora, però entenent escriptora i escriptor del segle XX català, jo crec. És una gran escriptora que va fer una gran obra amb aquesta vocació literària que la definia. I la seva obra és reconeguda tant per l'acadèmia com per la gent. Per tant, és una gran escriptora, sí. La més important, diria jo.
Qui la va portar a digitalitzar el llegat de Rodoreda a través de Twitter?
Ah, bé, jo sempre he sigut una persona admiradora de Mercè Rodoreda, i l'any 2017, el mes de març, se'm va acudir que podia obrir un compte amb el nom de Mercè Rodoreda a Twitter, i així ho vaig fer, i ha tingut molt d'èxit.
Això li anava a dir,
dieu vosaltres.
Això li anava a dir, un compte que ha tingut 34.000 seguidors. Se n'adona en algun moment que la cosa va molt seriosament, molt més del que es pensava?
Sí, bé, de totes maneres, quan jo penso fer aquest compte de Twitter, ja penso que Mercè Rodoreda al Twitter tindrà èxit, perquè l'obra de Mercè Rodoreda és una obra coneguda, és una obra estimada, i és una obra que a la gent d'avui, de totes les edats, els agrada de llegir. i en conseqüència, si era a Twitter amb aquelles frases breus que poso cada dia, era assegurat que tindria èxit, sí.
Ha tingut importància? És a dir, vostè és una gran coneixedora de Mercè Rodoreda, dels seus textos, del seu llegat. Ha tingut importància Rodoreda la seva manera d'entendre el món?
A la meva?
Sí.
Si ha tingut importància en la meva manera d'entendre el món? Sí, és evident que sí. Sí, sí, tots els escriptors que estimem i que llegim i rellegim i que són escriptors de tauleta de nit o de capçalera, com vulguis dir-ne, són escriptors que fan, deixen una empremta en cadascun de nosaltres. I Mercè Rodoreda és una d'aquestes escriptores, Horaci és un altre d'aquests escriptors. Fins al punt que l'any 1984 vam comprar la casa en la qual ella havia viscut a Romanyà de la Selva. I la vam tenir 30 anys, i durant aquells 30 anys vam fer visites a la casa, visites a Romanyà, cursos, conferències, en fi. Que sí, que Mercè Rodoreda ha sigut molt propera a mi en aquest sentit.
Ens quedem 8 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Avui contem amb Gerard Guerra, ell és professor de Filologia Catalana de Secundària i de Batxillerat. A més, ens acompanya avui a la caravana també Enric Gallent, crític teatral, doctor en Filologia Catalana i professor de la UPF. I a més tenim Maria Àngels Villalonga, exconsellera de Cultura. Deixi'm preguntar-los als tres, és a dir, els convido a participar tots tres en la mateixa pregunta. Jo quan em plantejava avui de parlar sobre Mercè Rodoreda, em venia una cosa al cap, que era aquella de que Mercè Rodoreda és una de les obligatòries, i no perquè sigui obligatòria, perquè ho ha de ser, una de les obligatòries a l'aula, no? a classe, aquella que s'ha de llegir Mercè Rodoreda. Això amb un autor tan conegut com Rodoreda, per exemple, senyor Gallent, li juga a favor o en contra?
D'entrada li hauria de jugar a favor. En tot cas, qualsevol autor, la capacitat de l'autor de seduir el lector, sigui de l'edat que sigui, però en aquest cas de l'ensenyament, moltes vegades depèn també del professor. Vull dir que pots passar de vegades un autor que no té la categoria de Rodoreda per bèstia gran, només pel fet, doncs, que mostris un gran interès per ell. El cas de Rodoreda, jo per la meva experiència, sempre ha funcionat molt bé. També he de dir que tant ella com la Víctor Català són les dues grans escriptores, o independentment del gènere, de la literatura catalana contemporània. Si haguéssim de comparar les dues, probablement un estudiant d'avui s'estimaria més l'obra de la Rodoreda que la de Víctor Català, perquè la de Víctor Català trobarien excessivament dura des del punt de vista expressiu i amb poca possibilitat d'agafar-se, diguem-ne, a una visió més optimista de la vida, no?
Senyor Guerra.
També és veritat, com deia l'Enric, no? hi ha l'aspecte de la seducció. Vull dir que, més enllà del llibre que tris, hi ha una qüestió d'acompanyar, no? Educar és acompanyar, doncs acompanyar els alumnes en aquesta lectura. Si tu els dones un llibre i els abandones amb el llibre, pot passar que surin enmig de l'oceà de la lectura i alguns s'aferrin en aquesta lectura i tirin endavant, i d'altres que s'enfonsin en l'intent. Però si els acompanyes en la lectura, els fas veure quins són els mèrits d'aquella novel·la, d'aquell llibre, d'aquella obra de teatre, els aclareixes vocabulari quan és el cas, i els vas acompanyant en aquest procés, acaben valorant aquella història que en definitiva els toca, perquè la Rodoreda, si és una gran escriptora, bé sigui de teatre o bé sigui de narrativa o bé sigui del tipus que sigui, és bàsicament perquè ens apel·la, perquè té la capacitat de parlar de temes universals i perquè, a més, té una veu pròpia, té una opinió pròpia, que això també dona peu, d'altra banda, que hi hagin aforismes, que es puguin treure petites frases, anar-les posant al Twitter i que segueixin tenint valor. Perquè allà darrere hi ha una veu sòlida d'una escriptora que té una visió del món i que ens l'explica. I que d'aquesta dicotomia entre la seva visió del món i del món tal com hauria de ser, o no sé com explicar-ho, no? Normalment els escriptors que escriuen a partir d'una dicotomia, no? I sembla que el món ha de ser A, però jo considero que el món és B, i d'aquesta dicotomia en surt una ficció. Doncs justament la Rodoreda fa això, i la seva potència és justament aquesta. Llavors, quan un professor té la capacitat d'acompanyar i de fer i d'invitar els alumnes, de fer-los gaudir del procés de lectura, d'acompanyar-los i que això els sembli absolutament interessant, si a més és una escriptora universal que toca temes importants i que et dona una esperança, no? En aquest sentit, com deia l'Enric, una visió una mica més esperançada que no pas la de la Caterina Albert, Víctor Català, no? Que potser és una mica més dura, i efectivament a nivell de registre lingüístic té més complicacions pels alumnes, doncs la veritat és que esdevé un clàssic. Aquí és on entra el concepte de clàssic, o si parléssim de teatre, forma part del nostre repertori teatral, i això dona peu a que hi hagi gent com el Mario Gas o el Bel, per dir dos autors que ja han sortit aquí, que el recuperen, i que més hi ha altres directors que el podrien recuperar i seguir representant-lo si parléssim exclusivament del teatre.
Senyora Vilallonga.
Sí, jo crec que amb acompanyament de professor o sense, Mercè Rodoreda arriba al lector de totes les edats, i els joves també, perquè és una gran coneixedora de la condició humana, i qualsevol persona de qualsevol edat i de qualsevol sexe se sent reflectit en els personatges que ella descriu i en les situacions que ella descriu. I aquesta és la seva gran virtut. Jo us puc explicar que aquest far que tinc a Twitter em permet de veure quan arriba la selectivitat, com que... sí, Mercè Rodoreda...
Pugen els seguidors, escriptora.
És una escriptora de lectura obligatòria.
Clar.
Doncs bé, els estudiants expressen les seves opinions i les seves ansietats a Mercè Rodoreda. Fan una mena d'interacció. Mercè Rodoreda els contesta només amb una rosa, però els escolta i els llegeix perquè m'agrada de conèixer quina és la seva reacció. Li demanen ajuda. Mercè Rodoreda, surt de mal examen, sisplau. Altres vegades li diuen, oh, que estic enamorada d'aquesta obra o d'aquella altra, o d'aquest personatge, o com ho diu aquell altre personatge, o que poc que m'agrada Mercè Rodoreda. És a dir, expressen totes les seves ansietats, les seves angoixes, les seves inquietuds i els seus sentiments, com a joves que són, d'una manera oberta, i jo, com a gestora d'aquest compte de Twitter... m'adono que Mercè Rodoreda arriba molt als joves, a les joves generacions, i això em reconforta, i penso que és un clàssic, com heu dit vosaltres, i que continuarà sent un clàssic per aquest motiu, perquè qualsevol persona que llegeixi Mercè Rodoreda s'hi veu reflectida en algun moment de la seva vida, perquè descriu a la perfecció la condició humana.
Maria Àngela Villalonga és consellera de Cultura i qui porta aquest compte de Twitter de Mercè Rodoreda. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana amb nosaltres. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Gràcies. Contenta de ser-hi. Records a tots els que sou aquí.
Igualment.
Enric Gallén, doctor en Filologia Catalana, crític teatral. Gerard Guerra, professor de Filologia Catalana de secundària. Han editat tots dos el teatre de Mercè Rodoreda. Moltíssimes gràcies a tots dos per acostar-nos la figura i les obres de Mercè Rodoreda. Avui que celebrem també la data del seu naixement. Que vagi molt bé a tots dos.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. I recordar que el teatre, a part de ser representat, també pot ser llegit.
I tant.
És un gran text dramàtic, val la pena llegir-lo.
I tant, que vagi molt bé.